Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
La companyia Parking Shakespeare té la voluntat i quasi l'obsessió de fer arribar l'obra de Shakespeare a tanta gent com sigui possible, per això podem veure'ls cada dia a les 7 de la tarda al parc de l'Estació del Nord de Barcelona, oferint-nos l'obra Treballs d'amor perduts de William Shakespeare, evidentment. Saludem a aquesta hora dos dels membres de la companyia, la Marília Samper i el Pep García Pascual. Bon dia a tots dos i moltes gràcies.
Hola, bon dia a vosaltres i gràcies per tenir-nos aquí.
A veure, bon Xavi Pardo, ajuda'm, eh?
Digue'm.
La Marília és la directora d'aquests Treballs d'amor perduts.
Exacte. El Pep García Pascual és el director de la companyia.
Val, que també interpreta un paper en aquesta obra, que és el d'Arna. I han vingut també dues noies que estan aquí al meu costat i ara fan cara com d'espantades perquè havien d'entrar després. No us espanteu, eh? No us espanteu, que això a la ràdio no ens veuen. A l'estudi venen l'Ariadna Matas i la Mireia Piferrer. Gràcies a les dues per venir.
A vosaltres.
Al final d'aquesta entrevista també ens han preparat una sorpresa per escenificar algunes de les coses que fareu a l'obra, eh? Escolteu-me una cosa, com és que Shakespeare us arriba a agradar tant, us arriba a obsessionar tant, que només interpreteu a Shakespeare i que cada any canvieu d'obra i que heu sabut fer-ho d'aquesta manera tan obsessiva, si m'ho permeteu?
Home, una de les raons és perquè aquella frase típica que les obres de Shakespeare encara són vigents, home, en part moltes encara ho són, en aquest cas, doncs, gràcies a la dramaturgia de la Marília, doncs, encara més, però l'altra és perquè també tens un ventall de 37 obres de teatre que les pots anar fent i fins d'aquí 32 anys no ens hem de repetir, que sempre està molt bé.
I tant.
Yo creo además que la grandeza de Shakespeare es que habla sobre la condición humana y entonces eso siempre es afín a todas las personas, ¿no?
Però clar, Shakespeare és del segle XVI, és a dir, és molt bèstia que un autor, això no passa amb cap altra disciplina artística, no, Xavi? És a dir, tu veus molt de teatre, i en canvi Shakespeare cada any es va repetint, es va perpetuant i ho continua fent a un nivell molt alt. És una pena, no pels dramaturgs, però no el superen.
Pels actuals és una cabronada perquè costa molt
igualar-ho, no superen, no?
Això. És molt difícil, i a més hi ha autors contemporanis, autors, obres que són de fa 40, 50 anys, que ja no es poden fer, que ja queden caducades i velles. En canvi, amb Shakespeare va acumulant els segles i això no passa.
Quants anys fa que rodeu Shakespeare? Que rodeu amb obres de Shakespeare?
Doncs aquest serà el quart. Aquest està sent el quart any, que era una bajanada. Quan començàvem no ens podíem imaginar que 4 anys després encara estaríem amb el projecte. De fet, hi havia gent que no donava ni un duro perquè això fos així. Doncs sí, encara hi som, amb intenció de fer-ne un cinquè, perquè això sí que ha anat canviant també, mica en mica, doncs, el projecte, com s'ha anat fent una mica de tothom, doncs la gent vol que continuem i nosaltres, mentre ens quedin forces, continuarem.
Aquest any esteu interpretant Treballs d'amor perdut, que és una de les obres, diguem-ne, entre cometes, menors, eh?
Sí, sempre s'havia considerat que era, de fet, això us ho explicarà millor la Marília, que com ella és la dramaturga, a més ha fet l'adaptació als talls, perquè tampoc anem a la durada sencera de l'obra. L'obra duraria unes 3 hores i quart, 3 hores i mitja. La fem en 80 minuts, tenint tot en compte tots els elements.
Sí. Això està bé. Això està
més d'una hora i quart al teatre, a vegades pot ser molt feixuc.
És que, perdona una cosa, Pep, la gent estarà pensant, no és que no esteu sentats en un teatre, ho feu a l'aire lliure, això. Cada dia, vull dir, potser hi ha dies que fa més fred, hi ha dies que s'ha de girar vent, hi ha dies que potser us podeu trobar amb un ruixat, i vosaltres heu d'adaptar-vos, clar, al medi on esteu.
Sí, del temps no en parlem, és com un tema tabú, no en parlem mai, del temps. En quant a les altres adversitats,
sí. I què feu als ascensors?
Què fem als ascensors? Parlem de gossos que passen pel mig de l'escenari, per exemple. Sí, sí, ens han passat gossos pel mig de l'escenari, hem tingut festes
d'aniversari,
exacte. Hem tingut també festes organitzades per si s'acabés el món el 21 de desembre d'aquest any. Hem tingut gent jugant a bàsquet, gent jugant a ping-pong, però tot i així la gent baixa, se centra i fa com una espècie de d'aconseguir que aquella espiral d'aquell parc es converteixi en un teatre durant això, 80 minuts, o una mica abans i tot, perquè la gent comença a arribar abans d'hora, s'asseu, agafa el seu lloc, comença a petar la xerrada, els que venen cada any, doncs, a veure què tal aquest any, doncs jo ja l'he vist, i què... I es va creant aquesta sensació de que la gent realment entra en un teatre.
No és al mig del parc, Marília? És a dir, hi ha un espai que és com un amfiteatre dels que coneixeríem de teatre clàssic, sí. Allò més en plan grec, que hi ha doncs, aquelles graons on la gent pot seure.
Sí, sí.
I a l'hora de preparar-ho, també per tu et condiciona l'escenari... La manera de l'espai que teniu vosaltres.
Molt, molt, claro que sí. Porque además yo nunca había trabajado de esta manera, nunca había concebido un espectáculo así, ¿no?
Un teatre, vale, claro. Però aquí al mig del carrer...
360 grados, claro, y no llegas a entender del todo lo que supone, ¿no? Que claro, ellos sí... Supongo que ya ellos estaban preparados o ya sabían, eran conscientes de la adaptación que luego tendrían que hacer, ¿no? Pero yo me lo encontré en el momento en que fuimos al parque directamente, ¿no? Porque yo a veces le pedía cosas muy íntimas, ¿no? Porque como hay relaciones amorosas en el espectáculo, y le pedía cosas muy íntimas, ¿no? Pequeñitas, muy sutiles, de una mirada, un gesto, claro. Cuando llegamos allí dices, a la mierda, ¿no? Hay que hacerlo todo grande, hay que
hacerlo
festivo.
Y allò que es diu normalment en teatre, que no pots donar l'esquena a ningú, aquí és impossible.
Claro, siempre hay alguien que ve una espalda, pero es muy bonito porque también, quiero decir, permite que el actor esté muy vivo en el escenario, ¿no? O sea, está ahí, palpable, ¿no? O sea, entero, ¿no? Tú lo ves tridimensional, ¿no? Y también es muy bonita la sensación que genera el propio público, es lo que decía el Pep, ¿no? Hay una cuestión un poco mágica, ¿no? Digamos que llega el público allí, se sienta y está tan a favor del espectáculo que se genera una sensación muy, muy agradable, muy de una energía fantástica, ¿no? Que y una comunicación con el público muy bonita.
¿Que pagar entrada?
No.
Ah. O sigui que això vosaltres ho feu, el que es diu literalment, per amor a l'art.
Sí.
I l'IVA cultural al setembre no us afectarà, tampoc, a l'hora de comprar les entrades.
No, a l'hora de comprar les entrades no ens afecta.
La gent va arribant, a partir de les 7, els que ja us coneixen, el boca a orella, arribeu allà i comenceu puntuals, us espereu que hagi arribat tothom.
Comencem puntuals, sempre es diu aquells 5 minuts de cortesia en les estrenes. Comencem, però tenim un avantatge també, que en la majoria de teatres, com és normal, un cop començada la representació, doncs no pots entrar. Enlloc diu tampoc que en mitja representació puguis marxar. Però en el nostre cas no hi ha cap mena de problema. Si algú arriba i fa 5 minuts que ha començat, doncs agafa el seu espai, s'asseu i enganxa a partir d'on enganxa. L'avantatge que té normalment, a vegades, moltes de les obres, és que pots enganxar el fil al cap, encara que t'hagis perdut els 5 primers minuts, tot i que recomanem que la gent arribi a l'hora, evidentment.
Vas al teatre, diu, sobretot apagueu els mòbils. Vosaltres doneu missatges com aquest a la gent abans de començar o ja penseu, això serà el que passi, serà com vagi?
Si pot entrar un gos a l'escenari, com deien abans, pot sonar un telèfon mòbil. De fet, aquest any nosaltres utilitzem els telèfons mòbils a dintre d'escena, com a tals.
Això també sou partidaris d'actualitzar els Shakespeares o s'ha de ser fidel a la versió clàssica? Ho dic perquè aquesta temporada hem vist alguns Shakespeares, com el del Mercader de Venècia al Teatre Nacional, que anaven amb Segways, amb telèfons mòbils, amb iPads, el de l'Àlec Rigola, que anaven tots amb corbat al seu coriolà. Sou partidaris d'això, de traslladar el Shakespeare al segle XXI i vestir-lo amb americana i amb corbata i amb telèfon mòbil?
Jo sí, tio, porque es que de pronto a mí me resulta muy raro ahora ver unos señores en mallas y con espadas, ¿no? O sea,
Jo estic d'acord amb tu, perquè si Shakespeare està viu també és gràcies a que s'hagi reinventat. Si tot fossin princeses i Romeus i Julietes a l'ús, potser no entendríem que en el fons és un missatge universal, que és l'amor.
Claro,
o gelos, o...
Sí, claro, es que al fin y al cabo lo que decíamos, ¿no? O sea, las obras de Shakespeare hablan de nosotros, ¿no? De la envidia, de la ambición, de los celos, ¿no? Son todos sentimientos muy universales, ¿no?
Per tant, com aneu vestits?
Aquest any...
De gafapasta.
Exacte.
Per tant, hi agafa pastes dins i fora de l'escenari,
sí,
no?
Sí, sí.
Que és com una, com una autobroma del públic cultureta, o no?
No, bueno, es porque básicamente es por los personajes, no por la trama de la función, porque está contextualizado en el reino de Navarra, y el rey y dos de sus nobles, de sus vasallos, deciden encerrarse durante 3 años a cultivar su inteligencia, ¿no? A estudiar arte y tal, quieren ser unos intelectuales, ¿no? Y entonces nos parecía que el referente era el intelectual gafapastas, ¿no? Entonces lo hemos tirado por ahí, lo hemos apretado. Las chicas, en cambio, que son la princesa de Francia y sus doncellas, ¿no? Tienen otro rollo mucho más pin-up, porque son unas tías absolutamente frívolas, que lo único que quieren es tomar el sol y cantar y pasarlo bien.
És que ara perquè ràdio, però les dues princeses estan assegudes com princeses. Us n'adoneu que han tirat com l'esquena enrere?
Sí.
S'han assegut com a cortesanes aquí amb coixins d'aquests reials. Elles adopten molt bé aquest paper de princesa, ho fan de conya. I quin paper tens tu aquí? D'intel·lectual gafapasta?
No, nosaltres som l'altra part.
Ah, val.
Sí, és el que dèiem. Nosaltres, com deia l'altre dia, que eren com els xonis, no? Nosaltres, tampoc això, però sí que som, doncs, l'altra part, no? Els criats, els d'allò, i adaptat avui en dia, són la gent de carrer, excepte el meu amo, que és un senyorito andalús, que està vivint a Navarra, perquè l'obra passa a Navarra, i és un senyorito andalús, amb tot el que podríem dir, no? Doncs et pots imaginar un Bertín Osborne, una cosa d'aquestes, doncs jo sóc el seu criat...
Seu guardaespaldes,
vaja. Exacte, el guardaespaldes.
Sí. Maton.
Sí. Bueno, vale. Sí, duem escuradents a la boca tot el dia, aquestes coses.
Tenim el Bertín Osborne gafapasta, tenim el criat Choni amb escuradents, tenim les princeses que són, diguem-ne, pin-ups,
sí.
I què més?
¿Y qué mes?
Y un esquizofrénic.
Tenemos, sí, esto es una locura. Era un personaje, que son dos personajes, que son dos eruditos muy locos, ¿no? Y entonces, como nos faltaba un actor más, decidimos que lo hiciera el mismo actor, los dos personajes, ¿no? Que tuviera una especie de doble personalidad.
¿Dialoga amb ell mateix?
Sí.
O... sí. S'arriba a donar el cas.
També hi ha dos més del poble, que són, doncs, el pressa, que és com el típic que era allò, el bufó de l'època, i la noia, la dona del poble, diguéssim, doncs, que aquí és una dona del poble amb xandall i els seus auriculars i tot.
Treballs d'amor perduts és una obra escrita l'any 1595, una obra contemporània a Romeu i Julieta, que tot i així no va tenir en el seu dia el mateix èxit, ni tampoc l'ha anat tenint al llarg de la història, com molts altres de Shakespeare. Abans em dèieu que heu triat aquesta perquè us venia de gust. Quines altres heu interpretat en aquest mateix format?
Per al·lusions, el primer any vam fer amb Leotardos i Malles.
Heu anat evolucionant cap a la modernitat. Sí, sí. La Marília Ribó l'hem dit, sí. Ja els he canviat una mica.
No, però això era de primer, el primer any vam fer la mansió de la Fúria, que feia més de 25 anys que no es feia. Corren rumors que diuen que era perquè s'ha associat aquesta obra a la violència de gènere, perquè tal. Llavors, una manera també de distanciar-te amb aquest aspecte era precisament això, no? I era la primera obra que fèiem i volíem fer-la, doncs això, a l'estil clàssic, pur i dur. Que vam dir, això no és una norma, això és el primer any, el segon any, i des d'aquell any ho hem fet sempre, tant amb la comèdia dels errors, com el Somni de nit d'estiu, com aquest any amb Treballs de molt perdut, que són les altres obres que hem fet, llibertat total i absoluta pel director o la directora que ens ha dirigit. Absoluta en tot. O sigui, ells decideixen en quina època, quins talls fan, quin repartiment dintre dels actors que som, ells decideixen, i amb això inclou també, doncs, en qui, el que diem, quina versió, com els volen vestir. L'any passat anàvem amb monos de treball i érem treballadors d'uns parcs i jardins imaginaris dintre d'Atenes. I l'any anterior era com un carnaval enmig d'Efes. Mira, cada any, aquest any, som gafapastes.
I com ho feu, això? Com trieu el director, com fitxeu el director que voleu que us comandi?
Doncs mira, cada any ha anat d'una manera diferent. El primer any, com això, vaig assumir jo mateix la direcció dintre del projecte per això, no? Perquè era una cosa de bojos, ningú s'ho creia, i vaig dir, doncs mira, arrenquem-ho i si ens fotem la patacada, ens la fotem i ja està, escolta, tornem cap a casa i tan tranquils. I a partir d'aquí vam anar veient amb directors que o volíem treballar o que havíem treballat algú de nosaltres altres, i mica en mica doncs vas fent, no? El segon any va ser el Miquel Àngel Ripeu, perquè havia de treballar-hi com a actor, però no va poder. El segon, en Joan Maria Segura, perquè creiem que era el director idoni per fer una versió, la nostra versió del Somni d'una nit d'estiu, i aquest any ens vam plantejar tenir una directora. I també ens venia de gust treballar amb algú que ningú de la companyia conegués com a tal, perquè sempre hi havia hagut una relació per una part de la companyia o d'altra, el que diem, no? Quan comences un projecte, doncs és fàcil de tirar d'amics. I aquest any ens agradava amb algú que no ens conegués de res.
Adapteu el Shakespeare al segle XXI i adapteu el text també al segle XXI, perquè, clar, això es va escriure en un anglès d'aquella època. El que utilitzeu és un català, diguem-ne, que tothom entén.
Sí, porque tenemos una muy buena traducción y versión del Salvador Oliva. De todas formas, yo creo que hay que preservar la riqueza del texto del propio Shakespeare, ¿no? O sea, es algo que tampoco se debe pervertir mucho, ¿no? Ya lo pervertimos de muchas maneras, pero...
Va, això com a mínim no ho toquem, ¿no?
No ho toquem. Lo que sí en este caso hemos hecho, porque es una obra a priori bastante intelectual, ¿no? Fue una obra que fue concebida para representarla en la corte, donde había otro nivel cultural, ¿no? Y hay a muchos referentes que son de difícil acceso para nosotros. Entonces, eso es lo que hemos hecho, es pulirlo y cortar algunas cosas y quedarnos más con la chicha, ¿no? Con la acción.
Xavi, una última pregunta, ara que ja els hi tinc confiança. De vegades, quan algú diu Shakespeare, tomba d'esquena. Això us ha passat moltes vegades, perquè és allò... Hosti, Shakespeare. I, en canvi, vosaltres heu aconseguit girar marcador i convertir-ho en una cosa de dir és el teatre més universal, és el teatre més pur, és allò que em dèieu abans, són els sentiments universals que fins ara costa molt de que algú hagi superat i, per tant, l'entrevisteu. És que et volia preguntar per què hi feies a Londres tu fa aproximadament un any. Com pots explicar?
Sí, i tant, ho puc explicar. Va ser a l'abril d'aquest any, el 22 d'abril, que es va donar el tret de sortida a un festival que es deia Globe to Globe, que organitzava el Shakespeare Globe, que és el teatre que s'ha construït ara a tal com era el que tenia, el que utilitzava Shakespeare al seu moment, fins que es va cremar el 1613, doncs van decidir, coincidint amb les Olimpiades Culturals, fer totes les obres de Shakespeare, les 37, amb 37 llengües diferents. I les llengües que van quedar excloses per una raó o per una altra, perquè no hi cabien totes, el màxim de llengües que van poder les van col·locar dintre d'un recital de sonets, que era el Sonnet Sunday, que es van recitar els 154 sonets de Shakespeare en diferents llengües. I en representació de la llengua catalana hi vam anar nosaltres com a Parking Shakespeare perquè ens van convidar ells, el qual va ser un honor ser els primers catalans que pronuncien paraules de Shakespeare al seu teatre en la nostra llengua.
I tant, que és un honor. Per nosaltres, que les princeses que han estat tota l'estona aquí calladetes, ara...
És molt estrany, que
haguem
estat callades.
És que ara justament us anava a dir que utilitzeu la vostra veu per la... Li doneu pas vosaltres? Fem-ho allò més teatral? Què hauríem de fer per donar-los pas a l'actuació que han de fer? Com seria? Va, ajudeu-me. L'Ariadna Matas i la Mireia Piferrer, assegudes aquí al meu costat, davant dels micros, són les princeses pin-ups que surten a l'obra i que han decidit donar-nos una sorpresa, que és interpretar-nos una part del que estan fent i s'atreviran a cantar-ho, no?
Sí.
I bàsicament, és, si no m'equivoco, hi ha una frase que diu i si no, farem una comèdia de Shakespeare.
Pues això.
Sí, no, y yo os puedo poner un poco en situación. Estas, ¿no? Ellas llegan, cuando llegan cantando esta canción, ellas vienen al parque donde tienen que estar habitando, porque como el rey de Navarra no les deja entrar a la corte por miedo de enamorarse, entonces ellas tienen que acampar a las afueras. Entonces ellas vienen con sus cestitas y sus toallitas y su pelotita de playa y su sombrilla a tomar el sol. Y entonces llegan de esta manera.
I come home in the morning light, my mother says, when you're gonna live your life right. Oh, mother dear, we're not the fortunate ones, and girls, they wanna have fun. Oh, girl, just wanna have. The phone rings in the middle of the night, my father yells, what you gonna do with your life? Oh, daddy dear, you know you're still number one, but girls, they wanna have fun. Oh, girl, just wanna have fun. That's all they really want, some fun. When the working day is done, oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls, just wanna have girls.
la gran Cindy Lauper.
Moltíssimes gràcies a tots quatre, moltes gràcies a l'Ariadna Matas i a la Mireia Piferrer per fer-nos la interpretació, i moltes gràcies a la Marília i amb el Pep per venir en directe. Són els de Parking Shakespeare, i si us interessa veure'ls, després del que hem parlat, els trobareu cada tarda a les 7 al parc de l'estació del nord de Barcelona. I parlàvem de Shakespeare, eh? I parlàvem de Shakespeare i acabem amb Cindy Lauper. Moltes gràcies a tots i molta merda.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
El món a RAC1 amb David Jové.